37 minuts per sobre de les 10 del matí. Tenia moltes ganes també de recuperar aquest espai. El tinc al cap a la ràdio amb la nostra sintonia de Médico de Família, que segurament us transportarà com a mi a la meva infantesa. Avui ens acompanya el Paco Marín i la Emi Ruiz. El Paco és metge de família del CAP 17 de setembre i la Emi és infermera pediàtrica. Què tal? Com esteu?
Doncs molt bé.
Molt bé.
Ben tornats aquí també. Teníem moltes ganes.
Ens agrada molt venir a la ràdio.
Expliqueu-nos, primer de tot, com esteu vosaltres com a professionals. Ara parlem tot el dia d'aquesta fatiga pandèmica, no?, que anem arrossegant tots i totes, i suposo que en el cas dels professionals sanitaris, no?, que esteu aquí en primera línia, també ens agrada saber com esteu de primera mà.
Doncs estem bé, estem bé, estem intentant, bueno, ens anem adaptant, ara cada cop més anem tornant a aquesta normalitat que es parla des de fa molt de temps, i nosaltres sentim que ja mica en mica anem, no?, anem tornant a aquesta normalitat, amb coses a millorar, amb coses a pensar, com es volen fer i com es volen establir després dels canvis, aprofitar aquests canvis que ens ha portat la pandèmia per intentar modificar coses per millorar. Bueno, estem allà com donant-li voltes per millorar, no?, per veure com ho fem de la millor manera possible.
Per tant, en els centres d'atenció primària ara estem intentant recuperar una mica tot el que es va deixar de banda per la pandèmia, no?
Sí, exactament. El problema és que venim d'una situació molt complicada per tothom. Nosaltres potser representem la part més il·lustrativa, el dibuix de com ha sigut la pandèmia, sí. Però, per exemple, ja a la tarda, entre la gent que visitava, pues, la immensa majoria el que tenen són trastorns de l'ànim, trastorns adaptatius, insomni, tot molt relacionat amb aquesta situació estranya, amb aquesta por mantinguda, amb aquest estrès. Llavors, jo crec, afegint una miqueta el que comentava la Emi, jo crec que psicològicament estem tocats, però imagino que com tota la societat, això ha representat una oportunitat per fer canvis que enteníem que eren necessaris, i ha sigut l'excusa perfecta per portar-los a terme, i entenem que hi ha coses que han de canviar per tal de, o sigui, que s'han de mantenir aquests canvis que han vingut per tal de baixar llistes d'espera, per tal de baixar i per decidir una miqueta, per controlar una miqueta més la població. En aquest sentit, estem contents perquè ha sigut un canvi sí o sí, sense haver-ho previst, però emocionalment jo crec que estem bastant tocades, tinc la sensació.
Ara mateix, com són els protocols a les persones que tenen sospites de tenir Covid o que han estat a contactes, van als centres d'atenció primària, es fan les proves? Expliqueu-nos una miqueta, perquè com que van canviant cada dia, ja segur que molts ciutadans i ciutadanes no saben ben bé com estan els CAPs.
No, nosaltres hem deixat de fer cadascú el seu cupo. Tenim per cupo totes aquelles persones que estan assignades a un equip sanitari, a una UBA, una infermera i una metgessa d'atenció primària, no? Hem deixat de fer cupos estancos per passar a fer una miqueta per patologia, adaptar-nos a la situació, de manera que qualsevol persona que vingui d'urgències amb clínica diarreica, amb un refredat, per exemple, els visitem a la primera planta, que és on tenim centralitzat tot el sistema. Hi ha una visita per part d'una metgessa i generalment, si hi ha una sospita, més o menys fem un test per esbrinar si realment pateix o no pateix el Covid. I tota la resta, doncs, això, tenim una persona, una metgessa destinada als domicilis, una altra a les urgències no Covid, per així dir-ho, i tota la resta, doncs, el que fem són trucades, visites presencials, una mica adaptant-nos, tenint en compte que la plantilla és la que és justeta i que està bastant minvada per haver-nos de dedicar algunes de nosaltres a la patologia Covid.
Però, bueno, entre tots ens adonem una mica de que es necessiten més recursos, més personal sanitari també des dels centres d'atenció primària, perquè al final ens pugueu donar aquesta, la millor atenció, no? Possible. Parlem en aquest context, no? Ja hem fet la fotografia de com esteu, va arribar la vacunació, sí que és veritat que semblava una mica que seria el final d'aquesta pandèmia, però veiem que encara encara, doncs, amb un percentatge important de persones que estan vacunades, continuem en aquest punt de pandèmia i amb bastants contagis a dia d'avui. Com va la vacunació? Quines són les franges que està costant una miqueta més? En quin moment ens trobem?
Doncs ens trobem en el Prat en un moment superbo. Uh-huh. Vale? Tenim amb gran part de la població vacunada majors de 12 anys. Recordem que la vacunació a partir d'ara, o sigui, la tenim amb majors de 12, sí, de 12 anys. Amb els menors de 12, que ens ho pregunten molt a pediatria, sí, encara no sabem, uh-huh, perquè això són directrius que anirem rebent, però podríem dir que més o menys només ens queda un 10% de persones a vacunar a nivell de Prat. O sigui, que estem superbé, molt contents d'aquest número. Les estratègies de vacunació es van canviant i el que tenim ara és que el que sabem fins a setembre,
Sí.
Perquè nosaltres anem mica en mica. Actualment ja no disposem de vacunes dintre dels CAPs, no tenim, i el que tenim és un punt centralitzat a Jardins de la Pau per tota la població del Prat major de 12 anys, que poden anar tots els dijous a Jardins de la Pau. Com es pot anar? Es pot anar bé programant-se, que és el que nosaltres recomanem. Programar la vacuna és molt fàcil. Et fiques en el buscador i poses vacunar cita prèvia Covid i et surt. Uh-huh. Però bueno, si no tenim un enllaç que és així com vacuna Covid...
catsalut.gencat.cat.
Vale, aquest és l'enllaç, però bueno, en el buscador...
Si posem el cercador vacuna Covid,
sí, et surt molt fàcil.
Uh-huh.
I si no, pots anar sense cita prèvia, que això és una estratègia que s'ha pensat perquè la gent que passi per allà i digui ostres, no m'he vacunat i és dijous i això està obert, passi i entri. Això pensem que el tema de no demanar cita ens pot ajudar molt. Aleshores s'han establert aquests tres pròxims dijous i poden anar pel matí de pues això, 9:15 a 13:30 més o menys, i després a la tarda en un horari de 15:15 a 19:30. Uh-huh. Poden anar, ja us dic, o bé amb programació o bé sense cita prèvia per intentar pues, abastir i a veure si ens podem ja tenir a la gran majoria de població vacunada.
Si fem per franges, això, quina és la que està costant una miqueta més? Perquè sí que és veritat que a l'inici de la vacunació el percentatge d'aquestes franges més altes, clar, també pel risc que tenen amb aquesta malaltia, és molt i molt alt, no? La majoria, la grandíssima majoria d'aquesta població de franges més elevades està vacunada.
Sí, no, per sobre de 50 anys estan totes les franges per sobre del 90%, 90, clar. 93, 92, per exemple, i és per sota dels 50 anys quan comencem a trobar-nos més problemes. És gent activa, gent que treballa i que és... També jo crec que aquí hi ha dos factors fonamentalment que han fet que en franges de gent més jove hi hagi una vacunació més baixeta, que és fonamentalment el temps que ha trigat a arribar la vacuna a les seves franges, perquè evidentment la vacunació just quan va sortir teníem un percentatge de vacunació brutal, la gent estava molt, molt àvida de vacunar-se, però conforme ha passat el temps també el virus ha minvat la seva potència i la sensació que tenim és que ja no és tan greu com abans. Llavors la gent li ha perdut una miqueta la por i les franges més joves, que també tenen menys risc de patir una malaltia greu, doncs no té, hi ha un percentatge que no té intenció de vacunar-se. Són les que ens està costant més. Tot i això estem en totes les franges per sobre d'un 60%, un 60-70%, en 45-49 anys, per exemple, que és el grup on hi ha llindat, baixem de 80, però per poc. Potser això, la gent més jove és la que ens està costant s'està costant més convèncer-los.
Paco, què els hi podem dir a aquesta gent jove que potser doncs, no té la sensació d'aquest perill tan directe perquè sí que facin aquest gest de fer la vacunació, de veure com han estat persones també que han propagat en l'última onada, no en la darrera, que van veure com es va estendre entre aquesta població jove amb el risc de que això arribi doncs, a persones més vulnerables.
Això, fonamentalment això que has comentat tu. Sorprenia fa uns mesos el fet que trobessis gent correctament vacunada que presentés la malaltia, que li fessis el tampó i sortís positiu. Això sorprenia inicialment, però ens hem adonat que realment la vacuna no és eficaç al 100%. El concepte aquest el teníem, però veure-ho a la pràctica, veure-ho en el dia a dia, doncs sobta una mica, sobretot les primeres vegades que ho veus, no? Llavors, una persona que no s'ha vacunat està assumint un risc per ella mateixa, que probablement sigui baix, no nul, perquè veiem a les notícies o als diaris, per exemple, gent molt jove que ha anat malament, inclús han tingut un desenllaç fatal, però no jo entenc que la vacunació és un acte de bondat cap a la resta de la població, perquè gent, com diem, no? Gent correctament vacunada gran, una reinfecció és possible i llavors poden patir un desenvolupament pitjor. Llavors, que ho facis per tu ja va bé, però hem de ser generosos en el sentit que estem protegint fonamentalment els grups més vulnerables. Això en temes de salut. Després, a la pràctica, per exemple, si volem ser pràctics únicament o aquella gent que digui bueno, jo no vull vacunar-me, és el meu dret, no? Pues que hem de pensar, per exemple, que si estan en contacte amb un positiu, la gent correctament vacunada no ha de fer el confinament, que potser això sí que acaba repercutint sobre la teva feina, els teus estudis o la teva vida diària. O sigui, hi ha la vessant aquesta més humana, per així dir-ho, però també hi ha la vessant pràctica. O sigui, el fet de vacunar-te t'evita problemes pràctics, problemes...
Això ho veiem molt en els adolescents que estan cansats de fer confinaments per un contacte d'un company d'aula o així, no? Que els hi dius, pensa que no hauràs de fer confinament. Hem de recordar que totes aquelles persones correctament vacunades asimptomàtiques, és a dir, que no et presentin cap mena de clínica, que hagin estat en contacte amb un cas positiu, ara ja no han de fer confinament. I això, home... ens va molt bé, no? Perquè quan estem ja cansats de fer potser diversos confinaments, que t'arribi, ets contacte positiu d'algú i haver de quedar-te a casa 10 dies estant bé, això és el que ha enganxat molt als joves. El tema d'evitar confinaments posteriors.
Clar, en aquest sentit, ara que han tornat les escoles, no? També és un punt diferencial que la quantitat el percentatge de nois i noies vacunats i vacunades al final doncs, pugui fer més fàcil també fins i tot que puguin seguir el curs escolar amb normalitat, no? Perquè és veritat que l'any passat hi va haver moltes... problemes, moltes dificultats derivades dels confinaments, clar.
Sí. I després jo crec que una altra cosa important que això ha canviat, en referència a allò dels canvis que deies abans, és que abans, si tu paties la malaltia, la vacuna t'havies de vacunar 6 mesos després i ara s'ha retallat a 2 mesos. És a dir, un cop que hem passat la malaltia, als 2 mesos ja podem rebre una única dosi de la vacuna. I ja estaríem correctament immunitzats i podríem treure el certificat digital europeu per veure que estem correctament immunitzats.
Perfecte. Això també és important perquè el percentatge de persones joves que es van contagiar cap al mes de juny, juliol, doncs ara que estem ja al setembre, no, ja podrien començar a vacunar-se també.
Sí, sí.
Això és una pregunta que us fan, no? Suposo.
Bueno, ens fan moltes preguntes, ens fan moltes preguntes, però aquestes, bueno, la gent vol saber, vale, he patit la malaltia, ara què haig de fer? Bueno, m'he vacunat, perquè això ens ha passat també molt, m'he vacunat de la primera dosi al poble, quan he estat de vacances, sí, sí. I ara venen aquí i hem de posar la segona dosi, es pot fer perfectament. Uh-huh. És a dir, bueno, després ens costa, i tenim una miqueta de tràmit burocràtic aquí a l'hora de si hi ha diferents comunitats autònomes, però el Ministeri ha establert una web en el qual es pot solucionar, i això també ho informem quan ens ho pregunten. O sigui, que està tot molt pensat i encaminat en que la gent estigui correctament immunitzat, i una mica els sanitaris, l'objectiu que tenim és què necessiteu, què ens falta per acabar de vacunar pues, aquest 10% de la nostra població i com ho podem aconseguir. No? El nostre objectiu és arribar al 100%, perquè això voldrà dir que tenir tota la comunitat vacunada ens protegeix molt a tots, o sigui que aquest ha de ser l'objectiu.
Clar. Per a aquelles famílies que tinguin dubtes, perquè clar, si parlem de menors d'edat, la decisió l'ha de prendre també la família, i que pensi, ostres, no sé si arriscar-me amb aquesta vacuna que és tan nova, no? Que és una mica el pensament inicial de tothom. Què els hi podem dir també per poder conscienciar-les o bé doncs, treure'ls el neguit aquest de que són persones molt joves, potser 12, 13, 14 anys?
Bueno, és que era una mica el que estem parlant, no? Aquesta població segurament per franges d'edat no faran una Covid complicada, uh-huh. Però és que li poden complicar la vida a algú, no? Al final, això és important. I després, a mi hi ha una cosa que se'm queda molt a les consultes, que és veure quan algú ha decidit no vacunar-se i agafar la Covid, aquella cara que posen per un moment de dir, ostres, tenia la vacuna al meu costat i no la vaig agafar, no me la vaig posar, és una cara com molt peculiar, eh? I és una cara que reflecteix el dir, què he fet, no? Perquè em podia haver estalviat aquest moment. Aleshores, jo crec que aquí, quan ho veus molt sovint, penses, ostres, no? I el primer que et diuen és, dintre de 2 mesos em vacuno. Aquí, jo crec que ens hem d'estalviar aquestes cares, no? Quan donem un positiu i no està vacunat, bueno, tu t'agafa una mica de dir, jo, veus? I l'altre diu, és que ho hauria d'haver fet. És que és un gest tan fàcil, i ara el tenim tan fàcil i tan a la mà, perquè abans hi havia gent que ha anat a Manresa a vacunar-se a Martorell,
sí, sí, sí.
No? Ara ho tenim al Prat, tots els dijous ho tenim al Prat, aleshores no podem dir que és que no tinc temps i que no em va bé, no? Ho tenim molt fàcil i hem d'estalviar aquest patiment que tu et genera, perquè després tots som responsables i pensem, ostres, si he contagiat algú, ostres, si com m'anirà, i no? Bueno, pues això estalviem-nos amb un simple acte de vacunar-nos, que és molt fàcil.
De fet, jo crec que és el pitjor d'agafar la Covid quan no és greu, aquest sentiment que tens d'incertesa, de neguit, de pensar a quines persones hauré pogut contagiar, de patiment per la resta de persones, no? Que de fet a mi quan em va passar, ho vaig explicar també quan vaig tornar a la portada del programa, perquè no som conscients fins que no et passa, sí. I has estat amb persones que estimes al teu voltant, i aquest patiment jo crec que cap malaltia doncs, fins a aquest moment t'ho provocava, no? El saber cada dia que tothom està bé del teu voltant i que no per tu doncs s'han contagiat. En aquell moment jo no tenia accés a la vacunació, ara que en tenim, clar. Poder estalviar-te almenys doncs, aquest patiment és important.
Sí, jo crec que és això, no? És veritat, és una vacuna nova, és veritat, és una vacuna que potser té efectes secundaris, però és que no, hem de posar en una balança el que sabem de la vacuna i el que sabem de la malaltia. I jo crec que aquí, de forma lliure, decidir, no? Però és veritat que nosaltres a nivell sanitari i a nivell científic està més que demostrat que la vacuna salva vides, que la vacuna ens ajudarà a aturar aquesta pandèmia, que tots tenim moltes ganes de que això s'aturi, no?
Expliqueu-nos una miqueta quins efectes secundaris us trobeu ara que ja doncs, un percentatge important de la població s'ha vacunat. També per treure aquesta por.
No, respecte a la vacuna mai ho sabràs, a part de la pròpia reacció local, que això sí que pot ser atribuïble. Hi ha gent que ens ha explicat molts símptomes que tampoc saps segur si poden atribuir-se o no a la situació, o si, per exemple, o si pot ser, per exemple, per el component nerviós de la situació que estem patint. El que sí que hem vist, i cada cop és més freqüent, i algun company, alguna companya nostra ho està patint, sanitari o sanitària, el nostre centre és una Covid persistent, i això és... O sigui, que no tota la gent que no passi una malaltia greu perquè en el cas d'alguns companys, per exemple, no han passat la malaltia de manera greu, però ha quedat una Covid persistent que limita moltíssim la seva vida. I realment això sí que s'hauria d'explicar, que la malaltia no és només la pneumònia o no és només anar a la UCI. Pots passar-la lleument o bastant lleument, però després hi ha tota una sintomatologia que és cada cop més freqüent i que dificulta bastant la teva vida del dia a dia, que és la Covid persistent. Jo tenint la possibilitat d'estalviar-te no només la Covid aguda, la coneguda per tothom, la que surt als diaris, sinó després tota la possibilitat que pateixis una Covid persistent, de la qual sabem el que sabem, que és molt poqueta cosa. O sigui, s'ha estudiat, probablement sigui la malaltia més estudiada o on s'ha invertit més diners en tan poc temps, no? Però sabem el que sabem i hi ha moltes incerteses i segurament d'aquí a uns anys coneixerem molts mecanismes, però cada cop veiem doncs, més això. O sigui, no és només estalviar-te la malaltia aguda, sinó tot el que pot venir després.
I que els efectes secundaris de la vacuna són 24-48 hores. És a dir, estem així, suposant no? 24-48 hores a una malaltia que pot ser pues, una Covid persistent durant, pues, per tota la vida o fins que això vagi baixant, no? Els efectes són febre, a vegades sí que veiem algun ganglis inflamats i aquesta febre alta, i normalment més a la segona dosis. La primera és bastant ben tolerada, la segona dosis fa una miqueta més de reacció. Aleshores, bueno, aquesta febre és que en 24-48 hores està fora. I si no, ens estem pues, això, no? Tenint una malaltia molt més llarga. Jo li trobo tot beneficis, sí. Ja em veus.
No, jo recordo de tots els casos que hem vingut, i hem vist bastants casos que han vingut després d'una vacunació. Recordo un noi jove amb una febre de 39 i mig 24 hores. És el cas més greu de febre que he vist. Tota la resta són febrícula, diarrea, estic cansat, exacte, avui no he pogut anar a treballar, però res més, són tot.
Bueno, i veiem famílies que han estat molt en contactes, que ha entrat la Covid i que només s'ha contagiat la gent no vacunada, per exemple, sí, no? Sí. Aleshores, i la resta diuen, és que clar, o sea, no ens hem contagiat. Bueno, pues no.
Doncs recordem aquesta oportunitat que tenim els dijous, almenys els propers 3 dijous al Centre Cívic Jardins de la Pau, que fins i tot podem anar sense demanar cita prèvia, amb el DNI, amb la targeta sanitària.
Exacte.
I amb totes les facilitats possibles per acabar doncs, de vacunar-nos a aquesta franja de població que costa una miqueta més. Acabem de parlar de festa major, aprofitant que us tenim aquí, quines són les recomanacions també en aquests dies que ens trobarem pel carrer, que segurament doncs, hi ha gent que només veus de festa major en festa major i no baixar la guàrdia del tot, no?
Bueno, abans les abraçades les teníem com més contingudes, ara ens animem més a abraçar. Sí. És que és el que sabem i el que hem dit moltes vegades, no? Intentar mantenir les distàncies, intentar pues, portar les mascaretes. L'Ajuntament ha fet un molt bon programa intentant tenir present totes aquestes mesures i aleshores després ja és la responsabilitat de cadascú, no? Mm-hmm. Bueno, és difícil quan ha passat molt de temps i te trobes algú pel carrer i te l'estimes, no fer una abraçada, no apropar-te. Bueno.
Però sí que mantenim com aquesta mitja distància, no? Que ens fa molta il·lusió, ens toquem una mica així de lluny, però clar, no és com abans.
Jo crec que les abraçades van una mica mesurades en funció de com t'estimes l'altra persona, no? És a dir, va, si me la puc estalviar, doncs faig una miqueta un pas enrere, però no et veig i em fa molta il·lusió i, bueno, a vegades estima també és mantenir aquestes distàncies,
clar,
no?
Exactament. Hem après això,
sí,
amb la pandèmia.
Sí, hem après que estimar-nos ho podem fer una miqueta a metre i mig. Bueno.
Després, a nivell de salut mental, sí que necessitem tornar a algunes activitats, sí, cal que hi hagi una mica de caliu de festa. No?
No, d'això que comentava ara de les abraçades, i això jo recordo que va fer una reflexió la Emi, fa un any, una cosa així, que, amb les mirades, amb la comunicació no verbal. Igual, encara que no abracis a l'altra persona, si et veu els ulls que estan arronsats, petitons, que somrius, jo crec que se sent
abraçada. Bueno, hem après a parlar amb la mirada, sí, no? Sí. Hem après a parlar amb la mirada i a dir coses boniques amb la mirada, no? Mm. Bueno, però és complicat i és veritat que en moments de festa on estem tots una mica, però el programa d'aquest any està força bé, és, no? Està molt ben pensat, el tema de les escoles ha sigut algú, pues jo crec que molt ben pensat, on es limitarà una miqueta l'aforament i on es podran mantenir les distàncies, així que bueno, tornem a lo mateix, són actes de generositat cap a tu i cap als demés i de responsabilitat, no?
Clar. Doncs ens quedem també amb aquest missatge, us agraïm com sempre moltíssim que hagueu tornat i molt feliços de tenir-vos aquí a l'estudi. Que vagi molt bé, gràcies.
Moltes gràcies.